fer, serem un sol, crida la grada, que soni un cop a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia que els precandidats del Barça van de bòlit buscant 2.257 signatures que els han de convertir en candidats oficials i que han d'entregar demà al vespre com a tard. El dia també ens ha confirmat que Araujo pràcticament no té res, només una sobrecàrrega i que fins i tot podria jugar el dimecres contra la Reial Societat a les semifinals de la Supercopa, a Còrdoba. Després de guanyar a Granada i de l'empat del Madrid a Pamplona, el Barça ha quedat a només 3 punts del Madrid, amb els mateixos partits, o sigui que no tan lluny. És a 4 punts del líder de l'Atlètic de Madrid, però ha jugat 3 partits més que l'equip de Simeone. Podrien arribar a ser 13 punts, que és una muntanya, però l'Atlètic encara ha de guanyar els 3 partits pendents. Avui a primera s'han jugat, acaba de finalitzar a Valladolid, el Valladolid 0, València 1. El Cádiz 3, a la vez 1 i el Llevant 2, Eibar 1. Demà jugarà l'ex Getafe, ajornat unes hores per la neu. Hi ha imatges dels jugadors del Getafe empantant els cotxes per arribar a Barajas, perquè encara hi ha molta neu a Madrid. I demà també juga l'Osca Betis. A segona, l'Espanyol acaba de guanyar el Castelló a Cornellà per 2-0 i és campió d'hivern un cop completada la primera volta. El Sergi Andreu té una estadística interessant i optimista. Us la descobrirem durant el programa. A més, s'ha beneficiat l'Espanyol avui de la derrota del Mallorca a casa contra les Palmes. Demà dilluns juguen el Girona i el Sabadell i el Girona a Pontferrada a les 7. Deu fer una mica de fred a Lleó aquests dies. I el Sabadell rebrà el Lugo a la nova Creu Alta a 2:15. S'ha ajornat la final de la Supercopa de Futbol Sala que havien de jugar demà a Madrid, el Barça i l'Inter. Però no s'ha ajornat per la neu, o no perquè no es pugui arribar a Madrid. L'ajornament l'ha demanat l'Inter perquè la seva plantilla no ha pogut passar els testos previs al partit. Ja veurem quan es juga. I el Barça femení està pendent de tornar de Madrid. Encara és a Madrid i va arribar divendres a la nit. Havia de jugar dissabte al migdia contra el Madrid Club de Futbol Femenino. Al cap d'una estona de ser Madrid els van dir que no podien jugar, que s'ajornava el partit per la neu. Dimecres tenen partit de la Supercopa Almeria contra l'Atlètic de Madrid i encara són a Madrid. No es descarta que demà marxin finalment directament a Almeria. Coses del temporal i coses del futbol. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
El Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Cada diumenge a les 11 de la nit, primera edició del 2021, la del diumenge 10 de gener, el dia que també ens ha deixat la derrota del Joventut de Badalona a Gran Canària per 96-85. La penya ja estava classificada per la Copa, la jugarà, no jugarà la Copa al Manresa, que ahir va perdre el derbi contra el Barça al Nou Congost. El Dakar, el saudit Al Raji, ha guanyat la setena etapa en cotxes. Peter Hansel és líder, continua líder, amb Sainz tercer i Nani Roma cinquè. I amb motos, nou líder, canvi de líder, ho és el xilè Cornejo, amb un segon, només un segon de marge, sobre Toby Price. Passarem l'estona amb bona companyia, com sempre, amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Salmà. Sònia, tot bé?
Tot bé, bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, què tal?
Hola, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard.
Bona nit, Xavi.
Tot a punt. Tot a punt al Club de la Mitjanit. Avui volem començar el programa amb un clàssic del club, aprofitant que el Barça no para de guanyar, són 3 victòries consecutives, abonant-nos a l'optimisme, a l'eufòria, potser sent una mica populistes, però va, ens ve de gust ser-ho. Avui toca enquesta, l'enquesta del Club de la Mitjanit, l'hem feta unes quantes vegades, de 0 a 10 les opcions del Barça per guanyar aquesta Lliga. Havíem arribat a posar un 7 de mitjana al començament del campionat, en els primers partits del Barça. L'última vegada que l'havíem fet va quedar un 3,5. Crec que no arribava al 4, després de la derrota a Cádiz. I em pensava que ja no la faríem més, però el Barça ens hi obliga.
I la faràs més vegades.
Tant de bo. Bon senyal. Sí, bé, sí. Si la fem una més, una vegada més només, potser no és tan bon senyal. Però vaja, mentre la puguem fer és que el Barça té opcions, o això és el que sentim. Sònia, tu sempre has estat la més pessimista, la més escèptica. A vegades li posaves un 5, a vegades un 4, vas arribar a posar un 3,5. Com ho tenim ara?
Mira, recuperaré el 5, que és la meva versió més optimista. Recuperaré el 5 perquè... tu deies, jo crec que l'última vegada que la vam fer jo vaig posar entre el 3,5 i el 4, però que al principi de la Lliga el màxim que vaig donar era un 5, i donava un 5 perquè jo pensava que perquè el Barça pogués aspirar a aquesta Lliga necessitàvem el Messi que coneixíem, i era escèptica respecte que ell, amb tot el que havia passat aquest estiu i amb el que estàvem veient, pogués recuperar la seva millor versió. Jo, després dels dos últims partits de Messi que he vist, com ell diria, no sé si no es va alcançar, però com a mínim em fa ser un punt més optimista dintre del pessimisme, que és un 5, que tampoc no és gaire.
Recordeu que el Barça és a 3 punts del Madrid amb els mateixos partits, és una distància salvable, i el partit del Bernabéu, això una mica il·lus parlar del partit del Bernabéu, però sobretot ens hem de fixar en l'Atlètic de Madrid, que és a 4 punts, però amb 3 partits menys podrien arribar a ser 13 punts de diferència, que sembla insalvable, però vaja. Com ho tenim, Jordi?
Va, jo repetiré el 5 de la Sònia, que pot semblar poc, però tenint en compte que el meu inici va ser un 8, doncs és bastant. No sé. És que... És veritat que l'equip transmet alguna sensació, ja no diré de millora, que a mi en alguns moments m'ha agradat jugar a futbol, sinó de, fins i tot de regularitat, perquè guanyar 3 partits fora de casa no és fàcil.
I a Granada i a Bilbao.
Sí. El que passa és que aquest any em fa la sensació que tots els equips són irregulars, perquè hem vist... Vaja, l'Atlètic sí que està fent una temporada més fluixa, però jo ahir no m'esperava aquell Granada tan poc competitiu. No? No sé si es va afectar el primer gol en fred, no sóc capaç. Però bé, en tot cas, és que si... Ho diré d'una altra manera, és que aquesta Lliga només la pot perdre l'Atlètic de Madrid, perquè és que és una burrada de punts d'avantatge que té, com a mínim, sobre el Barça, i ara ja també sobre el Madrid.
Bé, tenir-ne en té 4 ara mateix.
Sí,
el que
clar,
passa
però...
que li sumem els 9, però no sabem si sumarà els 9.
No li sumo els 9.
Deixem-ho en que, si són 10.
Deixem-ho en que guanya 2 dels 3 partits, que és una cosa molt més que raonable, i en té 10. I fins ara s'han equivocat poquíssim, vaja. Hauria de fer d'Atlètic de Madrid, que és pifiar la base.
És possible, l'any que van guanyar la Lliga, al final
van
arribar...
Totalment.
Si el Barça guanyar el Camp Nou aquell partit,
totalment,
el Barça és campió, i l'Atlètic de Madrid semblava que tenia fet. 5 de la Sònia, 5 del Costa i el Ricard Torquemada.
Jo no me'n recordo l'última vegada que vaig dir. Clar, és difícil així.
Jo crec que no vas posar més d'un 4.
Doncs, si no vaig posar més d'un 4, ho mantinc en el 4.
4.
Sí, no...
Ets realista,
Bé,
no vols...
No em canvia la vida el que he vist. Tot i que jo crec que l'Atlètic de Madrid punxarà i la Lliga s'obrirà. Com vaig dir un dia en la temporada de Tata Martino, el Barça no ha perdut la Lliga, però la perdrà.
Oriol, quedes tu.
Jo vaig començar amb un 7, vaig baixar a 6, després a 5, i ara torno a pujar a 6.
6.
I a diferència del Ricard, a mi aquests 3 partits sí que em canvia la visió del Barça. O sigui, aquest Barça ja me'l crec. Igual que hi ha hagut altres revifades que m'han semblat coses molt puntuals o partits en què el rival ha donat moltes facilitats. Sí que és cert, com ha comentat el Jordi, que ni l'Atlètic ni el Granada tampoc van oferir molta resistència, però aquest Barça, aquests 3 partits, sí que el veig molt més sòlid, sí que el veig que creu més amb el sistema de joc, que jo crec que el canvi de Koeman de jugar del 4-2-3-1 al 4-3-3 ha beneficiat molt, la tornada d'Embelé, el somriure de Messi, el pas endavant de Jong. Vull dir que és un Barça que ja em crec que, en el cas que l'Atleti de Madrid falli una mica, sí que la pot competir.
Ens quedem amb el 5, 5 de la Sònia, 5 del Jordi Costa, 4 del Ricard Torquemada, compensat pel 6 de l'Oriol Domènech, fan una mitjana de 5.
Deixa'm dir només una cosa, estic d'acord amb l'Oriol que hi ha molts elements que ens fan pensar més bé que fa algunes setmanes enrere. Vaja, no fa tantes setmanes enrere, perquè el 30 de desembre vam empatar a casa amb l'Eibar i no vèiem... No veia clara ni la classificació per la Champions. A mi hi ha una cosa que m'amoïna ara, perquè quan resolem una cosa, que és que sembli que l'equip és creïble, n'hi ha una altra, que és si tindràs gasolina per tot, perquè és que tens molt pocs jugadors. Koeman ha fet aquesta ratxa canviant, diria, un jugador per partit, cosa que em sembla bé.
Mm-hmm. Jo m'apunto a la tesi del Costa, perquè, clar, hem trobat una estructura però clar, no hi ha gaire substituts per jugar on juguen De Jong i Pedri, no hi ha substitut per jugar on juga Busquets, que és el que hem aconseguit modificar i sembla que és la nova pista i que ens agrada a tots, però ara és quan hem de veure si la plantilla està prou equilibrada com per tenir rols duplicats amb una mateixa idea. Jo crec que la plantilla...
Home, si no els tenia d'inici...
Doncs imagina, jo crec que si la plantilla és desequilibrada, ara mateix es veurà més. És que és una plantilla on és difícil marcar un full de ruta, diríem, com diu el Jordi, ara amb benzina, perquè és que, clar, depèn de qui jugui, has de tornar a canviar el dibuix, és molt difícil mantenir-lo. Jo crec que tots som conscients que l'equip ha entrat al 2021
bé
i ha fet un pas endavant, una sí gambada llarga, o com vulgueu dir-li. Però, vaja, la temporada és molt llarga i
tens molts fronts, perquè
estic en la línia del Jordi, sí.
Ara vas a la Supercopa, que dius, doncs escolta, tal com està l'escenari, intenta competir-la, però vol dir tornar a anar-hi amb tot el que tens.
A veure, hem fet una enquesta també al compte de Twitter del Club de la Mitjanit. Sergi, Andreu, més o menys les expectatives de la gent són similars a la de l'Oriol, sí, el Ricard, la Sònia.
Està per allà el 5, perquè la gent dirien que majoritàriament no creuen que...
La pregunta era...
Sí, que si amb aquestes 3 victòries havien augmentat les opcions del Barça al títol de Lliga.
Concretament era si el Barça s'havia reenganxat a la lluita per la Lliga.
Exacte. El 56% diuen que no. El 56% diuen que no. El 44% diu que sí. Per tant, jo crec sí que és equivalent una mica al que hem dit aquí.
Sí, sí. El que està clar és que el Barça està creixent. Sí. Si li arribarà per lluitar la Lliga o no, jo tinc molts dubtes, però està creixent. I la confirmació que creix és a partir del tercer bon resultat d'aquesta setmana, la victòria d'ahir a Granada. Granada. Roger Bosà, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Com està l'Araujo?
Doncs bé, no té res greu, només una sobrecàrrega als isquiotibials de la cuixa dreta, no descartat per dimecres a la Supercopa. Ahir va ser baixa d'última hora per aquestes molèsties que va notar l'escalfament, però no té res important.
Important, el que és important és que l'Araujo no es lesioni greu. Ja no dic pel partit de dimecres contra la Reial, que és la Supercopa, sinó que no tingui una baixa de llarga durada d'un mes, unes setmanes, perquè això sí que ara mateix perjudicaria molt al Barça.
Totalment, no. Ahir, si el primer Déu vos guarda el partit va ser Araujo, no pot jugar. Vés a saber què tindrà, ha de jugar un tití.
Ho has de dir, un tití,
Sí, a mi em va agradar encara més Mingueza, que ja sabeu que jo tinc certs dubtes sobre la seva contundència defensiva, i jo crec que ahir li va tapar, amb perdó, les vergonyes en alguna ocasió a un tití, però és veritat que un tití, sobretot en pilota, va estar bé, i com que tampoc no hi va haver una gran exigència defensiva, doncs va cobrir l'expedient. Però vaja, ho dic d'una altra manera. Si Araujo no arriba per dimecres, no tinc cap dubte que Koeman surt amb Mingueza i amb l'Anglès, no amb un tití.
Ah, clar, que pot jugar a l'Anglès. Sí, sí, ara no hi pensava, en l'Anglès, sí, sí. No hi ha problema. Escolta'm, Roger...
Anem sobrats de centrals, per l'amor de Déu.
Quin plàning té el Barça fins dimecres a les 9 del vespre, que juga a Còrdoba, aquesta semifinal de la Supercopa contra la Reial?
Mira, avui al matí l'equip s'ha entrenat, demà ho tornarà a fer a les 11 del matí, viatjarà dimarts a Còrdoba el dia abans, el mateix dimarts hi ha un entrenament previst al Nuevo Arcángel a les 6 de la tarda, que serà on es jugarà aquesta semifinal dimecres contra la Real Societat.
Jugarà a Córdoba, ahir va jugar a Granada, tercera victòria consecutiva fora de casa. Tercera victòria en una setmana fora de casa, quarta victòria consecutiva a domicili, que això feia anys que no passava. Ahir el Jaume Ramon a la TDT recordava que des de l'època de Luis Enrique no aconseguia el Barça encadenar 4 triomfs consecutius fora de casa a la Lliga. O sigui, imagineu-vos, 4 anys, em sembla que eren gairebé 5. Quin dels 3 partits, Òscar, Bilbao, Granada, us ha agradat més, Uri, per exemple?
Potser diria que el de l'Atlètic. Jo crec que ahir el Barça li va anar tot de cara. però tampoc no va fer un gran joc. Es va trobar amb el primer gol i després va ser un partit molt, molt, molt fàcil. El d'Òscar també va estar molt treballat. L'anterior, el primer va ser Valladolid, no?
De la ratxa,
que també va ser molt bon partit, però si m'hagués de quedar amb un dels quatre, potser et diria l'Atlètic, comences el partit perdent, contra un equip que canvia d'entrenador, que va jugar amb una marxa més que feia els darrers partits, i aixecar el partit i com el van controlar, van poder guanyar molts més gols d'avantatge, i al final el 2-3 no va ser un marcador just. Per tant, si t'hagués de dir un dels quatre, et diria l'Atlètic.
Jordi, a tu ahir el partit a Granada, la primera part, al descans de la TDT, deies que t'havia semblat que tenies previst dir desastrosa abans del 0-2, que després havies matisat una miqueta l'adjectiu, però a mi no em va semblar tan malament el partit. No.
A mi com a continuïtat futbolística, em va semblar que no em va tenir cap. Per dir-ho d'una altra manera, em va agradar més el primer quart d'hora de la segona part que no pas tota la primera. El que passa és que, clar, arribes al descans 0-3. I llavors, òbviament, el qualificatiu de desastrós no encaixa per enlloc, però a mi és que no em va semblar que, per exemple, la continuïtat que va tenir el joc a la primera part d'Òscar, o fins i tot a partir del quart d'hora a Sant Mamés, a mi em sembla que no la va tenir, que no la va tenir ahir. Jo, se'm fa difícil triar perquè la segona part d'Òscar va ser molt plana, tirant a dolenta, però gairebé et diria que estic amb l'Oriol. Amb el que segur que no em quedo és amb el d'ahir, tot i que és el que has guanyat més còmodament i has estat més eficaç. Jo gairebé coincidiria amb l'Oriol que em quedo amb el de Sant Mamés.
Sònia, a tu també et va agradar més Sant Mamés?
Sí, jo coincideixo amb l'Oriol i amb el Costa. Primer perquè és el partit on et trobes davant d'una adversitat i saps remuntar-la. Saps que et gira el marcador, que al minut 3 de partit el tenies per 1-0, i és cert que aquells primers 10 minuts o aquell primer quart d'hora del Barça a Sant Mamés és molt dolent, però a partir d'aleshores, per mi, el Barça aquell dia em va deixar millors sensacions que ahir. Ahir va ser un partit que el podríem haver vist fa 3-4 anys, on Messi apareix a la seva millor versió i et fa guanyar partits on no has estat especialment bé. Ja sé que el primer gol arriba de Griezmann, però el que vull dir és que amb l'actuació de Messi en tens prou per guanyar-lo, però no em sembla que en global fos un gran partit el Barça.
Ricard, a tu?
L'Atlètic és el més atractiu. A mi jo crec que la fase de futbol que més m'agrada és la primera part d'Òscar, i evidentment el de Granada és el que descartaria entre els tres,
Sí, però no creieu que el Granada, tot i que aquesta temporada no és exactament el Granada de la temporada passada, és un Getafe versió 2.0, que
sí,
és un rival molt incòmode, que veure bons partits de futbol o grans desplegaments futbolístics contra el Granada no és tan fàcil.
El que passa és que jo crec que la primera part, el partit és un llançar una moneda a l'aire, i com que tens bones resolucions i tens aprofites bé les circumstàncies.
Tres xuts, tres gols.
Aleshores, la primera part és la que marca el partit, no? I això és el que deslueix, perquè potser la segona part el Barça s'ha estat millor, però ja en ven a favor, ho sap interpretar, cosa que és una bona notícia, perquè no ho ha fet durant moltes fases de la temporada, però la primera part és la que em genera més dubtes. La resta de partits d'Òscar i Bilbao, crec que el Barça és superior. Si fem primeres parts i segones parts perquè ens diguem una cosa, per dir alguna cosa, perquè a Bilbao el primer quart d'hora és lamentable, però la primera part d'Òscar a mi em va agradar molt, crec que queda molt enrere i tinc la sensació que va ser com un punt de partida.
Fa només una setmana, i és bé, aixafes l'Òscar, tota la primera part, no sortien.
Fas el gol de De Jong, la primera arribada a l'àrea de De Jong, com dius el Xavi, localitzes molt a prop de l'àrea d'un equip que no li agrada jugar tan enrere i generes opcions, Alba i Dembélé flueixen. És un dia on el Barça encara no juga amb la idea final, recordem que aquell dia Griezmann va ser suplent, sí. Va jugar a Braithwaite. Per mi, des del punt de vista ortodoxa, és el partit on el Barça ocupa millor els espais, de manera més racional. Jo crec que el partit de l'Atlètic Club són explosions de talent ben vertebrades, i el partit d'ahir és una explosió de contundència. La segona part d'Òscar és el que deslueix una mica la primera part, perquè el Barça acaba patint i acaba no controlant un partit que hauria d'haver rematat.
Aquest creixement que estem observant, creieu que no té marxa enrere? Marxa enrere vull dir que deixem, superem ja la irregularitat d'un pas endavant i dos enrere que va vaticinar el Borda al començament de temporada, que evidentment no guanyaràs tots els partits, però que a partir de la base d'aquestes últimes setmanes, sobretot d'aquesta última setmana, l'equip començarà a créixer de manera sostinguda.
Jo crec que ens hem estimat tants cops aquesta temporada que és molt d'hora per encara dir això, malgrat que és cert que és la tercera... O sigui, és la primera vegada aquesta temporada que el Barça enllaça tres victòries, eh? Però jo crec que ja hem viscut molts diumenges on pensàvem que per fi havien trobat la fórmula, no?
Jo ho he comentat abans, jo sí que crec que en aquest sentit soc optimista i crec que no hi haurà marxa enrere.
Que bé, Uri, que bé.
No, que evidentment... No
però estem, en la idea o en la... O
en la idea, en el joc, en tot. Estem parlant de que aquests quatre victòries fora de casa tampoc han sigut quatre partits per tirar coets, però sí que jo crec que veig una línia ascendent de l'equip i, com he comentat abans, quan parlàvem de les possibilitats de la Lliga, moltes coses que es fan millor que potser fa un mes o fa dos mesos.
Però, Oriol, fixa't que parles de quatre victòries fora de casa i la primera és amb un 3-5-2, eh? Que és Valladolid, que després va arribar al partit de casa...
No, ningú no va a la presó per jugar 3-5-2.
No, però em refereixo és que no hi ha una... O sigui, és a dir, que aquesta continuïtat, fins i tot en el sistema que parlem, són els tres últims partits.
Però a Valladolid, el Barça, amb el 3-5-2 va jugar molt bé.
Sí, aquell dia fa molt partit i després aquest mateix sistema, el segon barri de casa, no funciona.
Però el canvi és d'aquests tres últims partits.
Sí. Per això em refereixo.
Que s'ha vist una cosa reconeixible, amb el canvi de sistema, de Jong molt millor, Pedri està molt bé des del començament, Messi torna a somriure,
no
torna a marcar gols de falta, Dembélé...
Jo no crec que centrals estigui tan allunyat, ara diré una bestiesa i la gent que sap de futbol dirà aquest tio no té ni idea. Jo crec que no està tan allunyat jugar amb tres centrals a el que està fent en aquests últims partits, perquè Busquets sempre surt entre mig dels altres dos centrals. Llavors, o sigui, has buidat una zona, la zona de la mitja punta, l'has buidat d'efectius.
El que passa és que abans els dos migcampistes no eren jugadors entre línies com ara, no? Hi havia Busquets, que era un dels dos. Aleshores, això feia que l'equip potser no fos tan...
Ja, i amb el 3-5-2 tens dos laterals llargs, aquí està jugant més Dembélé d'extrem, obrint el camp...
Però que la idea de Valladolid té punts en comú amb el que hem vist, amb el 4-3-3 una mica més pur, que tampoc és un 4-3-3 incontestable, superortodoxa, però és el que està utilitzant. I parlant de 4-3-3, em ve a la ment un nom. Àlex Delmas, bona nit.
Bona nit i bon any a tots.
Com estàs, Àlex?
Molt bé, molt bé. Jo sóc dels optimistes, eh?
Ets dels optimistes, eh?
Sí, com l'Uri, sí. Sí, jo crec que aquesta vegada és veritat, eh? Que hem dit moltes altres vegades que semblava que la cosa anava bé i després, per algun motiu o altre, l'equip ha caigut. Però crec que aquesta vegada hi ha més base. Crec que s'estan fent coses més bé. I per mi la millora ve amb quatre punts molt, molt determinats.
Quatre punts. Començant pel sistema, que tu eres partidari, amb el Ricard ho havíeu parlat, de la possibilitat que Koeman canvies d'idea, deixés el doble pivot, evolucionés cap al 4-3-3, per tots és una bona solució futbolística. Recordo que el Ricard no tenia gaire fe en que Koeman ho tirés endavant, oi, Ricard?
Sí, és veritat, que ho agrairia, però que tardaria. Mira, avui he estat mirant, va flirtejar amb això el dia del València, el del Llevant, amb Coutinho, d'interior, però ha arribat el 2021 amb Pedri i De Jong i Busquets, i aquí sí que hi ha hagut continuïtat, els tres dies.
Àlex, el 4-3-3, tu el veus ja consolidat sense retorn?
Sí. Jo crec que l'equip ha aconseguit el més important, per això soc optimista, i és que ha aconseguit una manera de jugar i uns rols molt definits dins d'aquesta manera de jugar. Pensem que ara al mig del camp, amb Busquets, amb De Jong i amb Pedri, sembla fix. També Dembélé sembla fix a dalt. Messi estabilitzat com a fals nou, crec que fa molt bé. En definitiva, crec que el 4-3-3, a mi m'agradaria, ja sabeu que a mi m'agradaria més amb els extrems oberts, perquè ara està jugant amb extrems per dins i els laterals amb més vol, però crec que és un punt de partida excel·lent. Crec que en moments de dubtes el que és més important és que tots els jugadors tirin dels mecanismes d'allò que més coneixen, i aquesta plantilla allò que més coneix és el 4-3-3. Crec que la posició dels dos mitjapuntes, elevant la seva alçada, li dona moltíssim, perquè el Barça tenia oblidats, però literalment oblidats, els carrils entre el lateral i el central, i ara els està atacant. I després
crec que... Els interiors, vols dir?
Sí, exacte. Allò que hem vist amb De Jong i amb Pedri...
El carril del 8 i el carril del 6.
Exacte. Jo crec que hem vist 10-12 ocasions en aquests tres partits per aquí, i abans el tenia oblidat. I després perquè fa aquest rectangle al mig del camp, no? que tenim. És veritat que Busquets es posa en sortida de 3 sempre, jugui el rival amb un punta o amb dos, sempre s'hi posa, però aquí la superioritat la genera Messi amb aquests dos interiors. Aquest és el primer punt, i després ja passem a noms propis. Per mi, Pedri per dins, és a dir, Pedri encara està millor jugant per dins que jugant per fora, i per mi els més bons han de jugar per dins, perquè en un equip que vol dominar el joc és molt més difícil jugar a dins que jugar a fora. Per tant, Pedri, a costat de Messi, doncs crec que ha millorat molt la cosa. Després crec que s'ha parlat poc, però jo crec que la introducció de Dembélé afavoreix molt a l'equip i molt a l'atac.
Sònia.
Ja no tant per Dembélé... Sí,
sí. Aquesta és una molt bona argumentació, em sembla, del Mas.
Sí, sí, jo també soc molt, de Dembélé. Ja no tant per Dembélé, sinó per el perfil que representa. És a dir, abans jo crec que havíem tingut molts programes on parlàvem d'aquest embús del mig, no? De que hi havia molts jugadors que trepitjaven les mateixes zones, que molt mitja punta. Crec que Dembélé, aquest equip té Dembélé i té Ansu, que són perfils diferents, que t'ataquen la profunditat. I això és una amenaça extra. I després tot això conflueix en una versió molt millor de Messi, en la millor versió de Messi. Però jo crec que és una conseqüència dels tres punts anteriors, eh? És a dir, el Barça no ha millorat perquè hagi arribat el millor Messi, sinó que Messi ha millorat per tot això que arriba. És a dir, Messi està participant més, està participant en zones de més qualitat i se'l veu més enganxat a l'equip.
Participant
molt més? Sí, eh? L'altre dia el Carles Domènech a la TDT marcava, no sé si eren 101 intervencions. Sembla més.
És que fixa't que Koeman el considera, nosaltres parlem de 4-3-3, però Koeman ara el considera un migcampista, perquè l'altre dia, després de la victòria de Sant Mamés, li pregunten per la clau i ell diu perquè teníem superioritat al mig del camp amb 4 homes. Sempre, i ell cita Messi, Busquets, Pedri i Leo. Perdó, me n'he deixat... L'he dit dues vegades Messi, sí. I ell el que diu és sempre érem un més al mig del camp, és a dir, ell és evident que és el tio que ataca pel mig. I a
ell,
més
veu, ell veu el romba i sí, 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 llibertat.
Per això, que nosaltres parlem del 4-3-3, però és una cosa aproximada. I jo la veritat és que amb aquests dos davanters més tancats, Griezmann jo crec que sí que li encaixa, però m'ha sorprès que Dembélé no està més enganxat a la banda, també hagi funcionat. Jo... A Dembélé només me l'imagino enganxat a la banda i la veritat és que ho ha fet, especialment a Sant Mamés, ho va fer molt bé.
Tornant a Messi, respecte al que diu el Dalmas, segur que se sent més còmode ara en els últims partits i que tot influeix, però a mi em sembla evident que la porteria, pel que fos en els primers partits de la temporada, la veia com una porteria d'hoquei patins i ara la torna a veure com una piscina, és a dir, torna a fer els xuts que li havien vist fer tota la vida... ja no se li en van aquells 2 metres fora que se li anaven, sí, sí. I jo crec que aquí hi ha alguna cosa més enllà que el sistema l'estigui ajudant.
Jo estic molt, molt d'acord amb la darrera reflexió que ha fet l'Àlex, i de fet quan venia cap aquí a la ràdio l'estava pensant, en el sentit que durant els últims, que estem acostumats als 10 últims 15 anys, que Messi ha tirat del carro, que Messi ha liderat i que quan Messi ha estat bé, l'equip ha estat bé, i estic amb el que ha dit l'Àlex al final. Crec que ara no és que l'equip estigui bé perquè Messi torna a ser el Messi que coneixem, sinó que Messi torna a ser el Messi que ens agrada perquè l'equip està bé.
Perquè l'equip creix. O sigui, el que passa que guanya primer... 0-4 a Granada, en bona part, sí. Perquè ell recupera la facilitat.
Primer crec que hi ha la millora de l'equip i després arriba la millora de Messi.
Jo ja estic d'acord amb això, també. Jo crec que aquesta és una coincidència comuna. Tot i això, no vull posar aigua al vi, jo sóc escèptic sobre que s'estigui arrelant un creixement ja. A mi m'agrada molt l'estructura del migcamp, no m'agrada gens l'estructura del davant, gens. O sigui, crec que aquesta idea de Griezmann i Dembélé encara no l'entenc i me l'ha d'explicar algú. És a dir, són jugadors molt diferents, són jugadors que més... Griezmann crec que és un moviment molt antinatural anar des de l'esquerra cap a dintre... És veritat que ho compensa la banda de Jordi Alba, però aleshores compta amb aquesta banda perquè pot quedar descoberta en defensa, les transicions d'un equip potent per aquella banda. És a dir, així com a Òscar, jo crec que el repartiment d'espais a mi em va agradar, i és veritat que amb aquests tres futbolistes pot jugar amb Dembélé a l'esquerra. Jo fins i tot això ho veuria més natural. Jo no sé com s'han organitzat al davant els dos últims dies. Tinc la sensació que una mica...
Messi amb llibertat una mica per darrere no, i els altres dos per davant.
Ja excloc Messi una mica, com diu el Jordi, perquè el poso al vèrtex del rombe per crear superioritats numèriques. El tema és els dos del davant com els té Messi. És a dir, no són dos jugadors que a tots dos piquin l'espai en diagonal, Dembélé se sent més còmode donant amplitud, Griezmann vol donar profunditat, però a vegades cau per dintre, a vegades cau a l'esquerra, així és difícil crear i generar automatismes, perquè és una acció de llibertat o un rang de llibertat massa ampli. És a dir, la part del davant jo no la veig clara. A mi és una estructura que trobo que és ocupeu aquestes zones... Sí. I que la vostra idea, el vostre talent generi química. En canvi, la del mig camp sí, però jo crec que al davant encara s'han d'ajustar alguns matisos com per entendre que s'han creat alguns rols que puguin tenir continuïtat.
El mig del camp està com fent fluir el joc de l'equip, ahir potser a Granada no tant, però a Òscar i a Sant Mamés sí. Això segurament té a veure, explicava l'Àlex, amb la presència... de Pedri i de Jong a la zona d'interiors, a més alçada, a més a prop de Messi perquè combinin en curt, i això hi ha dades, Àlex, que ho demostren a partir de les participacions a camp contrari de Messi en els últims partits.
Sí, sí, sí. No només per als dos mitjapuntes, sinó per tot el compendi general, que dic que té més espai en general i té més zones de recepció. En els últims dos partits ha jugat 155 minuts i ha fet 168 intervencions. Per tant, ens anem per sobre de la intervenció per minut. Però és que d'aquestes 168, 137 han estat a camp contrari. Estem parlant del 82%, gairebé, que són moltes. La gent podrà pensar que és normal, no?, que Messi intervingui a camp contrari... Però són moltes. Diguéssim que no hi ha la necessitat aquella de que Messi vagi al costat de Busquets.
Al cercle central a buscar la pilota perquè s'avorreix, sí.
Exacte. És a dir, que té més espai. I jo estic absolutament d'acord en el que comentava el Ricard de dalt, És a dir, és el punt clau. El que passa que jo m'imagino aquest mateix sistema amb Ansu per Griezmann i llavors ja et canvia.
Absolutament. Aleshores, s'acaba el debat.
És que Koeman, jo crec que arriba a aquesta estructura ofensiva més per eliminació que per convicció. Ho ha provat tot. Ho ha provat amb dos extrems oberts, amb Messi per fora, ara amb Messi per darrere d'un nou, ara sense nou al davant. Al final acaba dient, els tres bons que tinc al davant, qui són? Perquè és que si mires a la banqueta, ja no hi ha més. Llavors... Vaja, no, el meu mateix dubte que us expressava abans. Jo crec que Dembélé és extrem, clarament, no això que fa ara.
No ho fa malament, eh?
Però clar, però és profund, és ràpid. Si li donen...
Està dolç amb el primer toc, combina fàcil i...
Per això, vull dir, que és que ara mateix...
Ara està perfecte, jugant perfecte, ja.
Per això, però ara mateix, com està estructurat l'equip, potser obrir-lo descaradament a la banda tampoc toca. Però no em sembla que sigui una convicció, sinó que és un assaig-error i que de moment ja ha arribat aquí. Per mi ja és alguna cosa, perquè és que dissabte encara estava dient que el sistema no li interessa gaire, que és la llibertat dels jugadors. Bé, doncs...
És líquid, com diu el Ricard, al cinema. Escolta'm, Àlex, de 0 a 10 us fins del Barça per guanyar la Lliga, que havíem fet una enquesta només començar el programa.
5 i mig, la pujo mig punt.
5 i mig. Sergi Andreu, va, anem a fer partíceps a tots.
Un 6.
Un 6. Roger Bosà.
5 pelat.
5 i mig. Ens apropem al 5 i mig.
I tu, Xavi, què has dit?
Jo no hi participo.
Digues, home.
No, un 5, va. No em desvio de la mitjana.
La mitjana.
Abans de deixar Granada, recuperarem un debat de reglament a petició de l'Oriol Domènech.
El gol de Griezmann. Ui, té un dia de reglament, l'Uri.
El gol de Griezmann.
Té el dia del reglament.
El 0-1, que rep per davant de la defensa, clarament avançat a l'últim defensa del Granada, i el van donar com a vàlid, de Burgos Engoetxea, després de parlar amb l'assistent la jugada. Griezmann marca després d'estar més avançat que l'últim defensa de la Granada.
Bon gol.
Una passada. Bon gol, bona acció. O sigui, sí, simple, difícil. Però...
El primer control jo crec que és difícil i s'activa molt ràpid. Sí.
Griezmann controla una passada de Busquets que va cap a Messi, cap a l'esquerra, en un altre sentit. Per mig s'hi posa Soldado, al davanter del Granada, que fa un rebuig intencionat, té intenció de rebutjar la pilota, però ho fa de manera defectuosa, falla en el colpeig i envia la pilota en direcció a la seva pròpia àrea i on hi havia Griezmann. Això que dèiem, de Burgos Engoetxea diu que no és fora de joc perquè l'acció de Soldado és intencionada, té la intenció d'intervenir. I això ens va passar fa un mes i mig. Finals de novembre, 29 de novembre, Barça 4, Osasuna 0, amb un gol de Coutinho, que també va explicar aquella jugada, ja va haver-hi cert debat. La clau, segons les fonts arbitrals que hem consultat, hem tornat a consultar, ja ho vam fer a finals de novembre, és que el jugador rival, en aquest cas Soldado, ataca la pilota, té intenció de jugar-la i no és un rebot involuntari. I l'Oriol Domènech ha estat revisant de dalt a baix el reglament del futbol, la International Board, i no ho acaba de veure clar. És el teu moment.
Jo no, com dius tu, jo no he consultat les fonts arbitrals, jo he consultat el reglament en majúscula.
Encara té més mèrit.
Que és el reglament de la International Board, que per qui no ho sàpiga, això és un organisme que es va crear a final del segle XIX, format per... Em sembla que són membres de les quatre federacions britàniques i la FIFA,
membres, no?
Que són els que van posar les normes del futbol i els que les actualitzen any rere any. Llavors, anem al reglament el que diu de la jugada aquesta. Aniré traduint de l'anglès, eh?
I el teu nivell d'anglès és acceptable, no? No és com el meu.
Ho diré en anglès quan siguin paraules claus. Quan és fora de joc? Quan un jugador treu avantatge jugant la pilota o interferint amb un oponent, quan la pilota, dos punts, llavors aquí hi ha una sèrie de casos, llavors diu rebounded or being deflected off an opponent. Què vol dir? Reboti i deflected off vol dir sigui desviat per un oponent. Mm. Rebotar no és, perquè rebotar és involuntari, sí. No és el cas. El del Soldado podria ser desviar.
Desviar, sí, sí.
Desviar. En aquest cas, s'hauria evitat fora de joc. Quan no és fora de joc? Ho diu un jugador fora de joc, receiving the ball from an opponent who deliberately plays the ball. Aquesta és la paraula clau. Deliberadament jugar la pilota.
I és clau perquè has revisat tot el reglament per trobar aquesta paraula en un altre punt.
El primer que he fet és buscar en anglès, sé el que vol dir català, deliberadament.
Sí.
Però ho he buscat en anglès. I posa consciously, conscientment, intentionally, intencionadament, planned. O sigui, de forma planejada. Llavors, aquí el debat és si Soldado desvia la pilota o juga deliberadament la pilota. Això és el que diu el reglament.
Soldado desvia la pilota conscientment, digue Ricard.
No, però aquí no parla res.
No, jo el que volia dir és que jo no sé si Soldado desvia la pilota. Per mi desvia la pilota el primer defensa, no? I Soldado vol refusar la pilota i la refusa malament.
O sigui, si anem Soldado xuta la pilota.
Sí, clar. No, desviar-la és que tu facin una centrada i toquis la pilota i desviïs la trajectòria. La desviïs, la trajectòria. Però
tampoc juga deliberadament la pilota.
No, és veritat. Però jo, tu t'agafes una part del redactat i jo vull anar a l'altra. Què significa desviar la pilota? No? Estic d'acord amb la primera
Seguim.
Part.
Seguim. Mirant-me tot el reglament, només he trobat una vegada
quantes
més...
Quantes pàgines té el reglament del futbol? Ho has fet un cercador, allò.
No, crec que són 146 pàgines o hi ha quasi 20 normes del futbol.
Ha quedat clar que jo no l'he llegit sense mai.
Ni jo.
Curiosament, l'altra vegada que he trobat deliberately és quan parla de la sessió del porter.
Que aquesta sí que entenem que és voluntària i amb la intenció de passar-la.
Quan a defender, deliberately kicks the ball to the goalkeeper. Perquè entenguem la importància de la paraula deliberately aquí. Llavors, bueno, aquí pot haver-hi debat si desvia la pilota o juga deliberadament la pilota. Per mi, jugar deliberadament la pilota és passar-li amb un company. Mm. Xutar porteria. Això és jugar deliberadament la pilota. Rebutjar el que ha fet Soldado, que és xutar-la a la grada...
Home, rebutges deliberadament, vols enviar-la a la grada, deliberadament, no vols fer una altra cosa. Allà vol ell refusar la pilota al lateral, a la graderia, fa tan malament que va enrere. Però ell no vol tocar la pilota, ell la vol refusar deliberadament.
Aquest és el debat.
Jo us afegiré que acabo
un moment. A la prèvia, a la introducció...
No, tot el reglament.
A la introducció del reglament, que això també ho vaig comentar el dia del penal del València-Madrid, que ho va fer repetir...
Avui estem pel penal, un altre dia el tractarem.
No, però 30 segons que te'l recordaré. Però a la introducció de l'International Board diu que ells entenen que no es pot regular totes les accions de futbol i que en cas de dubte o d'una situació que no estigui regulada per cap norma, li demana a l'àrbitre que actuï, ho tinc aquí davant, actuï pensant en l'esperit de la norma i que es pregunti en aquella situació què és el que el futbol esperaria d'ell.
Sentit comú, no? Que sempre en recorda el...
Correcte.
El baròmetre.
I aquí, per exemple, recordo que ahir el Carles Domènech, el meu germà, a la TDT, va fer la reflexió que va dir, home, seria premiar un error del Granada, de Soldado.
Sí.
Jo automàticament li vaig enviar un WhatsApp, aquí el que estàs fent és premiar un doble error del Barça. L'error en la passada i l'error de Griezmann, que està en posició antireglamentària.
Sí, la passada de Busquets no era errònia, anava per Messi.
Sí, però, una...
però no arriba, no hi arriba.
Per tant, jo crec que aquí el sentit comú i la justícia diu que aquest gol no ha de posar.
Això és una altra cosa, eh?
Jo
per
respecte...
mi l'esperit...
No, però sí, és en cas de dubte.
Sí, jo respecte a l'esperit coincideixo totalment amb l'Oriol Domènech. Jo no sé què diu el reglament, però el que hauria de dir és que si Griezmann està allà en fora de joc no es pot aprofitar de la jugada.
Ui,
en això estic més d'acord amb l'Oriol que amb el Carles. Però només una cosa per afegir-vos, que avui el Cádiz a la vez ha passat una jugada molt similar, però estava tot molt més a prop de... Vaja, estava a l'àrea petita i el jugador que ha marcat, Àlex, ho ha fet en... pràcticament sobre la ratlla de gol. Només per dir-vos que aquella jugada l'ha revisat el VAR i ha donat gol. El que vull dir és que no sé si ho estan aplicant bé, però la Federació Espanyola...
Ho té claríssim, sí.
Té claríssim que el que van fer ahir amb Griezmann és el que fan en totes les jugades. És com l'estan aplicant. Ara, jo crec que hauria de ser, com diu l'Oriol.
Escolta, també et dic que el que opinin els àrbitres espanyols no vol dir que vagi a missa. A missa el que va és el reglament, perquè de tant en quant els àrbitres espanyols...
Home, però aquí diríem que tots...
No, però parlant de l'International Board, alguna clatellada li han enviat al col·legi amb el tema del VAR, amb el tema de les mans, per no aplicar el reglament com s'ha d'aplicar.
És que has tret l'exemple perfecte. Com que no hi ha manera d'entendre què arbitren amb les mans, jo, que estic totalment d'acord filosòficament amb tu, celebro que hi hagi acord i unitat de criteri en una cosa, i en aquesta pel que sembla hi és, i que consti que a mi aquell gol de Coutinho de l'Osasuna jo l'hauria anul·lat, i el d'ahir també, però és que si els xiulen tots igual, com a mínim alguna cosa guanyada tenim. És a dir, no seré jo ara qui els doni la tabarra amb una cosa que estan arbitrant tots de la mateixa manera.
Àlex, tu que vas ser professional del futbol, vas acabar de llegir-te mai el reglament?
No, que va. Però per sort tenia el telèfon de l'Oriol i hauria pogut consultar algun dubte. Jo tenia bastant clar que per mi és gol. El que passa és que l'Oriol ha fet una exposició tan bona que em fa dubtar i tot. Però per mi és gol. Per mi, en aquest sentit, jo crec que sí que hi veig intencionalitat aquí de Soldado de poder-la treure, però vaja...
Sí, el que diu l'Uri que no té la intenció de passar-la cap allà.
Sí.
I només s'alunaria en cas de cessió cap al porter.
Per mi això per no és jugar la pilota deliberadament. Aquest és el meu raonament.
No és jugar la pilota deliberadament, això?
No.
Doncs què vol fer ell? Ell no estira la cama per tallar la pilota. Exhiba una puntada a la pilota per refusar-la.
I és que encara que hagués estirat la cama per refusar-la, segons entenen el reglament els àrbitres, no l'haurien anul·lat.
Ja, però com que ell ha parlat de desviar, per mi hi ha una diferència clara entre desviar i el que va fer ahir Soldado, que és refusar deliberadament la pilota malament.
Per mi estaria en terme mig, entre desviar i jugar la pilota.
Diré més.
Jugar la pilota si Soldado... tal com li ve, li passa amb un company.
No, és que tu jugues la pilota, pots jugar com vulguis. Els bons la juguen a passar la pilota com tu i els dolents juguen la pilota que refusen la volen refusar, no la volen passar. Jugar la pilota ha de donar llibertat perquè cadascú la jugui com pensi, no perquè busqui sempre un receptor, perquè si no Soldado allò no hauria fet. Ell allà diu, jo la xuto ben lluny perquè aquesta passada és perillosa, però jo crec que fa un refús absolutament deliberat.
Remata,
Uri. Xavi, no, mig minut, només per la jugada del València-Madrid, amb el tema aquest de les fonts arbitrals. Recordem la jugada molt ràpida. Xuta el penal Carlos Soler, la para Courtois, després Carlos Soler xuta el pal i la recull.
Encara estàs amb aquesta?
No, he demanat 30 segons només. No, perquè aquell dia m'has quedat sol. La recull a Musa i marca gol, havent entrat abans de dintre de l'àrea.
L'anul·len i però...
Van al bar i fan repetir... perquè Lucas Vázquez també va entrar dintre l'àrea.
Trepitjar la línia.
Vale. He recuperat, perquè mirant el compte de Twitter de l'International Board, que us la recomano, la seguiu,
un tuit
del mes d'octubre.
Sí, l'he llegit.
Què diu? Que el VAR només pot intervenir per invasió de defenses o atacants en un xut de penal si aquests o intervenen en el joc, tocant la pilota, o molestant amb un oponent.
Sí.
Per tant, aquell penal no s'hauria d'haver repetit.
Però Oriol, no, un moment, Oriol.
El VAR havia d'haver entrat només...
No tenim temps avui pel debat de
l'Oriol. Però aquella jugada... Que estava tota la ràdio.
Però aquella jugada va ser gol, Oriol.
Estava molt ben arbitrat. I estava mal arbitrat.
Però
com havia d'acabar la jugada?
Anul·lant el gol i que saqués el Madrid.
Clar, falta del gol del jugador que va entrar dintre l'àrea del València.
Àlex, merci, bona nit.
Bona nit a tots.
Anem un moment a la publicitat. Quan tornem... els nervis dels precandidats, que estan més nerviosos que l'Uri amb els gols que li donen vàlids al Barça. Alguns estan massa nerviosos. demà han d'entregar les signatures.
Els diumenges d'11 a 12 de la nit,
a casa tinc formigues,
al Club de la Mitjanit,
vaig trobar-les un matí,
a Catalunya Ràdio,
sobre el marbre de la cuina, i cap producte les ha fet fugir.
Bona nit. En el sorteig del Supersou cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat
26.919-26919 de la sèrie 16.
I també 4 números i sèries més han obtingut cada un supersou de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Pots consultar-los a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu que reparteix il·lusió. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Tens dubtes sobre com pots reactivar el teu negoci? La Cambra de Barcelona et vol ajudar amb assessorament i projectes adaptats a les teves necessitats. Consulta la nostra pàgina web www.cambrabcn.org o bé truca al 902 448 448 i t'ajudarem. La Cambra, sempre al servei de les empreses i autònoms. I ara més que mai, fem-vos costat.
Propòsits per a l'any nou. Aquest any faré més esport. Cuinaré més. I no faré tard. I tot això en anglès. Aquest any aprendrem anglès tots. Perquè aprendre anglès no ha estat mai tan fàcil i divertit. Wow English Method. De dilluns a divendres, cada tarda, al Super 3.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Desitjar el nou president que dirigeixi el club i que realment per ell segur que comença una nova etapa.
És possible que jo hagués estat un bon vicepresident.
Però ojo, que també ens venen crítiques d'hipòcrites que fan veure que són del Barça i que no ho són. Aquests és el...
I que no el digui a la cara, si s'atreve.
Evidentment que me'n penedeixo de com s'ha tractat el tema.
Els quatre jugadors que vam dir que teníem més dos, que tenim opció, estan a disposició
del nou president. No vull ser, no tinc dintre dels meus plans.
Proclama guanyadora de les eleccions a la Junta Directiva del Futbol Club Barcelona a la candidatura encapçalada
pel
senyor Alexandre Rossell.
No us fallaré.
Crec que la feina d'aquesta Junta Directiva que va començar el 2010 no ha acabat i a vincre encara en queden algunes coses per fer que m'agradaria fer abans d'acabar el 21.
Sintonia electoral a Catalunya Ràdio, estrenada per la batalla del Camp Nou, creada per la batalla del Camp Nou del Bernat Soler, el podcast electoral que des de fa setmanes cada dijous ens il·lumina en aquest camí que ja comença a enfilar la recta final. Som el Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio amb l'Oriol Domènech, la Sònia Germà, el Ricard Torquemada i el Jordi Costa. I són hores tenses per als nou precandidats a la presidència del Barça que tenen menys de 24 hores per entregar les 2.257 signatures que han de ser vàlides per convertir-se en candidats oficials. Això ho sabrem dijous, que és quan acaba el procés. I els que es proclamin oficialment candidats faran el primer debat de la campanya divendres al matí de Catalunya Ràdio amb la Laura Rossell. Veurem quan són. El Tot Gira avui han fet un exercici espectacular. El David Clopés ha enviat a fer voltes a voltar el Xevi Soler i el Roger Arbosà per passejar-se per totes les seus dels precandidats per comprovar què es respira en aquesta recta final de la recollida de signatures. Arbosà, què us heu trobat?
Doncs una mica de tot, de gent poca, les que més les seus de la Porta i Font, amb més activitat, són els dos grans favorits, i sobretot molta prudència, això sí, a totes les seus. Hi ha precandidats que diuen que ja tenen les signatures, són Víctor Font, Toni Freixa i Emili Rosó. Joan Laporta públicament no ha dit, avui no hi era, no hem pogut parlar amb ell, però el seu equip ja ho donen per fet. I hi ha precandidats que, fins i tot a hores d'ara, no asseguren que tenen les firmes. Són la resta, Fernández Alà, Jordi Ferrer, Xavi Vilajoana i Agustí Benedito.
Qui dius que asseguren tenir les firmes?
Víctor Font, Toni Freixa, Emili Rosó i Joan Laporta.
Font, Freixa, Rosó i Laporta. 4 de 9. Els altres no estan segurs. Dius que tampoc t'has trobat molt moviment a les seus, eh?
Era un mal dia, primer pel tema de les restriccions, després també pel temps. En general, poca gent, sí que a les seus de la Porta, a les seus de Font, doncs, home, és on hi havia més gent dins de tot.
Com arribaven les signatures? Has vist que arribessin signatures? La gent les portava en caixes fortes, amb un sobre, com...
Caixes de cartró, normal.
Sí, tot, ben plenes?
Tot,
o...
tot molt senzill, sí. Caixes plenes i els socis se signaven allà. No.
Tu en quines seus has estat?
He estat a la de Víctor Font,
sí,
a la de Joan Laporta, Xavi Vilajoana i Agustí Benedito.
Molt bé, Benedito. Quin panorama preveieu? Sònia, per exemple, que a tu t'interessa molt aquest tema.
Quin panorama respecte a quins puguin passar? Sí, em quadra amb el que explica... Vaja, em sorprèn un punt el cas de l'Emili Rousseau, però és veritat que amb ell va el Minguella, que fa molts anys que fa barcelonisme i que, per tant, té molts contactes. Però els altres tres, la porta Font, evident, i Freixa també l'hauria dit, per tant, crec que pot ser perfectament això. Tampoc descartaria alguna sorpresa d'última hora, però és cert que jo, per exemple, Ferrer pensava que amb la gent que va mobilitzar amb el vot de censura potser sí que les podia aconseguir. Però vaja, però, més enllà d'això...
Rousseau sí. Ha comentat que les té, però que li falta una mica de cosí, no?
Sí, tot i que Ferrer
s'ha mitjana... Clar, després s'han de validar.
Els altres tres estan molt convençuts. La porta Font i Freixa han dit clarament que les tenen. Jo crec que Rousseau ha dit que les tenia, les que es demanen...
Tenia unes 2.400
sí, Rousseau. Que diuen,
en el cas de Font, per exemple... Potser que arribi a les 5.000.
Sí. La previsió de l'equip de Rousseau és demà tenir-ne 2.500, 2.600.
I amb això asseguraries una mica al marge del,
seria un 10%,
de
un 10% de nules. Sí.
Vés a saber, perquè hi ha tants precandidats. Però vaja, demà en tot costa, Jordi, estarem tota la tarda pendents de l'entrega d'aquestes signatures.
I tant. Sí, des de... Bé, nosaltres ens hi posarem a les 7, òbviament, però a les 5 comencen a arribar els candidats. Si no em falla la memòria, el primer Laporta i l'últim Riera. I bé, clar, és veritat que faltarà esperar la validació fins dijous a la nit, però jo crec que demà tindrem un escenari bastant clar, perquè, com deia ara l'Oriol, si un candidat o un precandidat s'hi presenta allà amb més de 2.500 firmes, és difícil que... O a mi em sembla difícil que li tombin, i la veritat és que els quatre noms que avui, pel que han explicat al Tot Gira, ens diuen que van endavant, em quadra bastant amb el que m'imaginava. Com la Sònia, tenia el, més que pensar que passaria, tenia la incògnita de veure com li aniria a Ferrer, perquè tenia aquesta bossa de mailing que li va donar la moció de censura, però vaja, ara per ara sembla que serà que no.
Demà, entre les 5 i les 9, els precandidats estan citats per separat per fer entrega de les signatures que han pogut recollir aquestes últimes setmanes. Fins als dijous es farà el procés de validació i es proclamaran els candidats que hagin presentat com a mínim 2.257 signatures vàlides. En aquestes últimes hores hi ha com una mena de rumorologia que apunta a presumptes pactes, que si jo et passo butlletes, que si no... El Garriga acaba de fer... Francesc Garriga acaba de fer un tuit. Si ets soci del Barça, has donat la teva signatura per algun candidat i t'han contactat en les últimes hores per tornar a firmar, escriu-me. Tinc els DM, els missatges de directe, oberts. Necessitem saber què està passant. Tot confidencial.
Clar, això històricament ha passat a les eleccions del Barça.
Això és que en si no, no, el següent.
Tràfic de firmes...
Com es pot fer aquest tràfic de firmes? Perquè la butlleta va signada per un precandidat. Jo això no acabo d'entendre.
L'únic que has de fer és canviar la firma. Tens la fotocòpia del DNI, tens les dades, l'únic que has de fer és firmar.
Falsificar.
No.
Sí. I també hi ha firmes que van de precandidat a precandidat, que això ha passat més d'una vegada. Algun precandidat que no ha arribat, o un precandidat que li han sobrat firmes.
Però el que interpreto que diu el Garriga és... Poso dos noms a l'atzar, que no se m'agafi el peu de la lletra, però posem que Benedito i Ferrer no hi arriben. I arriben a un acord i diuen, escolta, anem-hi junts, que entre els dos sí, però clar, tots els que un tingui firmats amb la butlleta al seu nom necessita que firmin la butlleta de l'altre. Jo això no crec que sigui legal. Serà...
No és legal, però es fa.
No, jo crec que això sí que és legal.
És il·legal, però es fa.
No, Oriol, si tu li dius a un soci que t'ha firmat, escolti, mira, jo al final no hi vaig, però li...
Ah, però això és una altra cosa, Costa, clar. Tu li has d'explicar al soci que firmi per un altre.
Que la confiança que havia depositat en tu li passis al del costat.
Jo m'imagino que això va per aquí.
Jo sempre he defensat que des del club, quan tenen la teva butlleta firmada, t'haurien de dir, ja hem tramitat la seva butlleta firmada a favor de tal precandidat.
Bueno, això ho van fer amb el vot de censura.
Dijous sabrem quins són candidats oficials i dijous hi ha una reunió entre el Barça i el govern on, si hi ha alguna possibilitat que s'ajornin les eleccions i no es facin el 24 de gener, sinó més enllà, Això s'hauria de decidir en aquesta reunió, perquè la pandèmia està com està i tot és possible. L'Espanyol. Eudald Serra, bona nit.
Bona nit, Xavi.
2-0 contra el Castelló, líders, campions d'hivern. I ara el Sergi, quan ens facis la crònica del partit, ens donarà una dada que només genera optimisme.
Doncs l'estic esperant. Bé, el partit jo diria que s'ha encarrilat de seguida, perquè al minut 7 l'Espanyol ja ha fet el primer gol amb Nico Melamed, i que el 36 ja tenia un 2-0 al seu favor. A la segona part no hi ha hagut gols, però l'Espanyol ha tingut el partit controlat en tot moment. Ha tingut només una ocasió clara al Castelló, a l'inici de la primera part, quan el marcador ja era d'un 1-0, i poca cosa més. Un equip amb molt bona proposta futbolística, però molt tendre, molt tou defensivament, i l'Espanyol penalitza cara aquesta temporada, és a dir, quan té opcions de marcar gol no acostuma a perdonar. És cert que la segona part n'ha tingut alguna més, avui no ha estat la nit, per exemple, de Raúl de Tomás, que avui no ha fet cap gol, els gols han estat per Nico Melamed i per Puado, però el cert és que l'Espanyol és un equip molt sòlid al darrere, avui tampoc ha tornat a encaixar, i que al davant, quan té ocasions, doncs no les desaprofita. Tot això fa que acabi la primera volta amb 45 punts, líder en solitari, campió d'hivern, com es diria tradicionalment, i atenció perquè a nivell defensiu 10 gols encaixats en 21 partits és un bagatge excel·lent per de cara a afrontar una segona volta.
La de Sergi, ràpid.
Tots els equips que han tancat la primera volta de segona divisió amb 44 punts o més, tots han pujat. I 25 dels últims 30 campions d'hivern també han pujat.
Gràcies a tots, Uri, Sònia, Jordi, Ricard i Eudald.
Adéu.
Adéu, bona nit.
Els diumenges d'11 a 12 de la nit, el Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio.
Aquest any, veure el futbol des de casa ja no serà tan fred. Aconsegueix amb Mundo Deportivo la manta polar oficial del Barça, amb un disseny exclusiu inspirat en la nova equipació del Futbol Club Barcelona. Cartilla, de només 2 cupons, dissabte 16 i diumenge 17 de gener, amb Mundo Deportivo.
Fa 26 anys, la meva mare va sobreviure les violacions de guerra i em va parir a mi.
Vides nascudes de la barbàrie.
A tots aquells que no eren serbis, els mataven, els deportaven, els violaven, els tancaven en camps de confinament.
Que lluiten per fer justícia, però sobretot per viure en pau.
Ho van destrossar tot, tot menys la meva ànima.
Sense ficció, encara hi ha algú al bosc. Estrena a TV3 dimarts a la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Motul, lubricant oficial i patrocinador principal del Rally Dakar, us ofereix aquest espai.
Sergi, Dakar, com ha anat avui?
Vinga, l'ha guanyat en cotxes el saudita El Regí. Peter Anselman té el lideratge a la general. Amb motos ha guanyat el nord-americà Ricky Brabec, però ja canvia la general. Ara el nou líder és el xilè d'Onda, José Ignacio Cornejo.
El Dakar acaba diumenge de la setmana que ve, oi?
Diumenge, falta una setmana.
Diumenge de la setmana que ve.
Màxima intensitat. Màxima resistència. Màxim rendiment. Màxima exigència. Ens agrada que ens demanin el màxim. Motul, lubricant oficial i patrocinador principal del Rally Dakar 2021.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
Sergi, resultats de l'Hockey Lliga.
Reus 1, Liceu 3, els gallecs que es mantenen líders. Barça 11, Mataró 2, Lleida 7, Lloret 3, Tardell 1, Voltregà 2 i a la Lliga Femenina d'Hockey, Igualada 3, Vilanova 3.
Gràcies, Sergi.
De la...
Arriba el moment de tancar el Club de la Mitjanit i agrair la feina de l'equip que l'ha fet possible, l'Aina Grau a la producció, el Marc Peirón al control de l'Estudi 5, la Júlia Aparicio i el Xavi Clemente al control central i el Sergi Andreu, el Sergi Camps i el Roger Arbusà a la redacció. I el record especial d'avui és per a una de les persones més generoses que he conegut mai, I això no ho dic només jo, l'he sentit a uns quants. L'home sense ego. I en podria tenir molt, perquè és un periodista dels millors que he conegut mai, dels que valen més pel que callen que pel que expliquen. Apassionat del futbol i del Barça, però sobretot apassionat del futbol. Disposat a tot per ajudar un amic quan les coses van bé i quan no van tan bé. Sempre hi és i mai no demana res a canvi. Fa uns quants anys que alguns tenim la sort de tenir a prop sempre l'Oriol Domènech. Bona nit i bona setmana.